Bona tarda, són les 7. És dilluns 10 d'octubre de 2011 i obrim nova temporada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel i en particular del temps de descompte, temporada 2011-2012. I arrenquem, si parlem particularment de futbol, amb una cara i una creu en aquesta cinquena jornada a la tercera catalana. La cara, sens dubte, per a uns Sitges que dona tota la sensació que va més i que va creixent com a equip. Ahir, al migdia, bones sensacions acapellades on els de Manel Rodríguez es van endur els 3 punts gràcies a l'1-4 final. I la creu, també, sens dubte, per al Sobrense, que ahir a la tarda perdia Aiguadols 0-3 davant un bon Vilanova B. Repassarem fil per randa aquesta cinquena jornada a la tercera catalana en el seu grup dotzè. Si parlem de bàsquet, el bàsquet Sitges encara no s'ha estrenat, no s'ha pogut estrenar a la Lliga EVA, tot i el debut del darrer fitxatge, Suleiman Dram, que va anotar, per cert, només un sol puntet. El conjunt d'Edu Piñero va perdre dissabte a la tarda a la pista del Cedis de la Seu d'Urgell, 82-79. I en hoquei patins, conversarem en aquest primer temps de descompte de la temporada amb el coordinador del Club Patí Sitges, en Magí Mestre. Ho farem tot just després que el primer equip, el de la primera catalana, perdés divendres a la nit davant l'Alpicat. El líder va ser molt líder i es va endur la victòria a Pinsbens per 4-10.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Arrenca, com dèiem, la nova temporada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, aquest primer temps de descompte de la temporada que els estarà acompanyant tots els dilluns, des d'ara i fins les 9. Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenquem aquest temps de descompte de la nova temporada, la 2011-2012, en aquest dilluns 10 d'octubre de 2011. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
En futbol tenim, com dèiem, una cara i una creu. La cara per als Sitges i la creu per al Sobrense. Ahir al migdia el Sitges va confirmar el que sembla una realitat, que l'equip va creixent i va trobant el seu espai en aquesta categoria.
Va millorant molt. Tenia les seves mancances en defensa, tenia dubtes en defensa, vull dir, creava moltes dubtes. El que passa que ara s'ha millorat moltíssim. Jo penso que la incorporació de Tano, de lateral, Héctor, és un jugador que de fet no va poder entrenar pràcticament tota la pretemporada, i això ja ho deia el Manel, doncs ara recuperaré jugadors que no he tingut i que me poden anar molt bé. L'aportació de José Luis en l'atac també és interessant pels Sitges. Primer, perquè José Luis coneix molt bé l'equip, i segon, perquè José Luis és un home que té gol.
És un definidor, com es diu, eh? Un José Luis que està molt ben acompanyat, sens dubte, per dos joves, almenys els que van jugar ahir a la part més ofensiva de l'equip, com són el Rubén Cortés i el Gorka. Jo he vist, sobretot, en aquestes dues últimes jornades, és a dir, la golejada amb la Granada i ahir al Capellades, l'equip molt, 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 molt dinàmic.
Sí.
Amb molta espurna, com es diu, al davant.
Sí, sí, amb una actitud molt positiva, tant en defensa com en atac. Un mig del camp molt treballador, potser ho parlàvem ahir, li fa falta un passador, segurament un home amb més talent al mig del camp, però no tenint aquest home, doncs al mig del camp està força bé, treballa molt bé. Gerard fa la seva feina, cadascú fa la seva feina, Héctor aporta moltíssim allà, perquè treballa molt. Doncs jo veig que un Sitges que ha crescut, veig que un Sitges diferent, i veig que un Sitges que jo ja deia al principi que té molta arribada, que és un equip que marcarà molts gols. El problema era les dubtes que creaven defensa. Si tot això s'està solucionant...
Dubtes que, doncs, Toni, es van fer evidència el dia del derbi amb el Sobrense, no?
Sí,
els 4 gols que fa el Sobrense, sí, evidentment, arriben per 4 errades puntuals i concretes al darrere.
Sí, i fins i tot a partir del Ribas. A partir del Ribas també dos saques de banda van ser dos gols del Ribas. Són dubtes defensives, doncs, que marquen i que realment, doncs, clar, un pensava...
Condicionaven aquest inici.
Si el Manel pot solucionar aquests problemes, jo crec que aquest equip anirà més, perquè tenia arribada, perquè sabíem que tenia un equip molt jove i que n'hi ha jugadors falta un jugador molt interessant, com el cas de Carlitos. Carlos Contreras és un jugador que desequilibra molt bé en un contra un, que de cara a porteria potser li fa falta afinar la punteria una miqueta, mm-hmm. però que té arribada i que és un equip, és un jugador que s'entén molt bé amb els seus companys. Penso que aquest Sitges anirà més. Fa falta que un equip així, perquè si no, si l'any passat parlàvem d'un Òdena, que,
sí, sí, que va marcar les diferències.
Va tenir un passeig triomfal, en aquest cas podem parlar del Molanta, que doncs se'n va, sí, i clar, si no n'hi ha ningú que estigui allà i que marqui una miqueta el camí, doncs ho tindrà molt fàcil.
Mm-hmm. Repassarem d'aquí una estona tots els marcadors que ens deixa aquesta cinquena jornada al grup 12 de la tercera catalana, però ahir la tarda algú ens deia ni el Sitges probablement ara és tant, ni tampoc el dia que va perdre amb el Sobrense, i amb el Sobrense el mateix. Ni el Sobrense era tant quan va tenir aquell inici tan bo, sobretot a nivell de resultats, ni tampoc ahir que va perdre 0-3 aquí amb el Vilanova B.
No, però ja parlàvem que el temps posava cadascú al seu lloc. Mm-hmm. Parlàvem de que al Sitges li feia falta potser més pretemporada i potser més competició, més partits, que al llarg dels partits podríem un Sitges diferent. El que ha sortit una miqueta ha estat el Sobrense. El Sobrense ha anat una miqueta cap a darrere en vez de cap a davant. Va començar molt bé la pretemporada, sí que és cert que no va guanyar cap partit, però almenys se li veia cosetes i sobretot circulació, sobretot toc de pilota, volgué sortir de darrere tocant. Se li veia un gaire diferent al que se li veu ara. Ara veiem un Sobrense descol·locat, un Sobrense que basa tot el seu joc en la defensa, que ningú surt amb la pilota controlada, que es trenca moltes pilotes i que potser el mig del camp no existeix. Estem veient tot això del Sobrense i ja ho vam veure a Olivella i ja ho vam veure, el que passa que un diu, sí...
Fins però, ara una miqueta els resultats anaven tapant una miqueta aquestes mancances,
sí, però
així.
Clar, però quins rivals ha tingut? Ha tingut el Noia, ha tingut el
Vistalegre.
Vistalegre, que le va fer 3, ahir li van fer 6, mitja docena, perquè Vistalegre està molt malament. Ha tingut rivals assequibles i potser el rival més fort que ha tingut ha estat el camp del Olivella, i allà va plantejar un partit totalment defensiu. Uh-huh. I va guanyar per sort, perquè l'Olivella va fallar el seu penal i el Sobrense el va marcar. Moltes coses tenen que canviar en aquest Sobrense, perquè dona la impressió doncs que aquest Sobrense va cap a darrere en vez de cap a davant, i que si a la pretemporada oferia cosetes, ara doncs ofereix però dubtes.
Uh-huh. Doncs cara i creu, com dèiem, en aquesta cinquena jornada futbolística que repassarem en la seva totalitat d'aquí uns moments. Si parlem de bàsquet, ho dèiem també en començar el programa, serà aquesta una temporada, creiem, dura per al bàsquet Sitges. El conjunt d'Edu Piñero perdia dissabte a la tarda a la pista dels Cedis de la Seu d'Urgell per 82-79. Algú pot pensar, home, és una derrota però només de 3 punts. Vistos els 3 primers resultats en què l'equip va perdre per autèntiques pallisses, el de dissabte a la tarda ja es va arreglar una miqueta. Factors positius probablement els podem trobar i esperem la setmana que ve poder conversar una bona estona amb el míster, amb l'Edu Piñero, perquè ens pugui oferir doncs les seves sensacions del que espera bàsicament de l'equip, que ja ho sabem, però el que creu que pot donar aquest equip en el que, repetim, serà una temporada molt dura en aquesta Lliga EVA i en la que ja s'ha demostrat que no té res a veure en Copa Catalunya, Toni.
No, és totalment diferent. A més, una Lliga doncs, que exigeix molt, no? I la prova la tenim que el bàsquet Sitges doncs, encara no sap el que és guanyar. Però jo confio molt en Edu Piñero, és un home que estudia molt bé els rivals i que estudia molt bé el seu equip. Ell ja des de principi sabia que tenia mancances, mm-hmm. i sabia que no seria fàcil. Tampoc volia doncs, aquest començament potser, però bé, un té que pagar d'alguna manera la novetada, i el Sitges l'ha pagat. Jo crec que a partir d'ara sí que jo esperava més del partit de la Seu, perquè era un equip que tampoc havia guanyat cap partit i doncs a veure què podien oferir uns i l'altre i a veure si el Sitges era capaç de guanyar el primer partit.
Ara ja només queda en aquest grup C de Lliga EVA, que és el grup català, diguem-ho així, un equip sense guanyar, i malauradament és el Bàsquet Sitges.
És el Sitges. Sí, sí. Per això que, però jo confio molt en aquest Edu Piñero, confio molt en aquest equip, i tant de bo comenci ara. No és tard, la qüestió
no,
és
no estar,
retrobar-se amb el triomf, i sabien que era una categoria molt complicada i tenen que seguir treballant, perquè el camí és molt llarg i encara es pot aconseguir.
S'ha de seguir treballant, com diu el Toni, i el club treballa. De fet, ha incorporat, la setmana passada incorporava Drame, aquest jugador ex-ACB, ex-LEP, ex-Lliga EVA, ha estat un autèntic rodamón del món del bàsquet, és un dels anomenats juniors d'or, d'aquella gran generació dels juniors d'or, dels Navarro, Gasol, etc, que ara estan doncs, guanyant campionats d'Europa i campionats del món. Suleimane Drame és el fitxatge que ha d'ajudar l'equip a sortir d'aquest pou. Va debutar dissabte. A nivell d'anotació, doncs, poca cosa, perquè només va poder anotar un punt d'un tir lliure, però esperem que la seva aportació també pugui ajudar el Sitges a tirar endavant. I d'entrada ja el repte és guanyar un partit, i si pot ser aquest dissabte aquí amb el Mollet, encara molt millor. Repassarem també com ha anat aquesta quarta jornada del grup C de la Lliga EVA. I a la part final del programa d'avui, en aquest primer temps de descompte de la nova temporada, parlarem amb Magí Mestre, coordinador del Club Patí Sitges. Són Club Patí Sitges, Toni, que divendres a la nit jugava amb l'Alpicat. Sabíem que l'Alpicat era un equip fort, era el que estava marcant una miqueta les diferències al grup A de la primera catalana, i l'Alpicat va demostrar el per què és el líder i per què doncs, està marcant aquestes diferències. 4-10 va guanyar el conjunt lleidatà.
Sí, 4-10. I potser el que no ha vist el partit pot pensar que és un passeig, que aquest equip de Lleida doncs, realment va dominar de principi a fi. No és així. El Patí Sitges doncs, va donar facilitats també, però va estar molt acertat també treballant i lluitant fins a l'últim moment. El que passa que aquest equip de Lleida és superior, l'Alpicat, bastant superior, sobretot quan juga amb els 5 titulars que té, perquè té un equip de 5 jugadors i després els altres són júniors, perquè són molt jovenets, però també quan juguen aquests jugadors júniors se li veu moltes coses i a més van demostrar que eren superiors als Sitges. De tota manera, uns Sitges que jo penso que li falta alguna coseta més, és un equip molt jove, és un equip lluitador, té un porter que per a mi és la clau d'aquest equip, per a tot lo imparable, i realment jo penso que si es treballa bé, si se pot aportar un veterà, com el cas d'Isaac, o s'ha parlat d'un altres noms, que ja li preguntarem seu
coordinador. Sí, coordinador i de moment entrenador.
I de moment entrenador.
El Magí Mestre de moment està exercint les tasques de
primer
entrenador. I fins i tot ha
estat jugador.
Sí.
Perquè ell ha estat jugador i fins a la setmana passada el màxim realitzador. El que passa que aquesta setmana, divendres, el Jordi Pena va marcar 3 gols i ara per ara és el màxim realitzador del Patí Sitges. Un Patí Sitges que sabem el que té, amb això té que mantenir la categoria. Seria molt bo mantenir la categoria.
Aquest és el repte, eh?
Sí, i és la categoria que té que estar el Sitges.
Sí, sí.
Treballant aquests nois, treballant a la base i a veure si van sortint més jugadors, i amb això es té que treballar i el Sitges té que treballar la seva, lluitar la seva lliga. L'Alpicat no és de la lliga del Sitges.
És evident.
Ell té que anar per un altre rival i a veure si pot aconseguir quedar entre, com a mínim entre els 6 últims, que si vol dir que no perdrà categoria, perquè em sembla que perden categoria 5.
Sí, atenció, perquè el descens està molt car i perden categoria, com deia el Toni, els 5 darrers classificats. Doncs amb el coordinador del Club Patí Sitges pararem ja a la part final del programa, bàsicament perquè ens comenti una miqueta els propòsits, els objectius, ja no només del primer equip, sinó del club en general, sobretot pel que afecta estrictament a la seva part més esportiva. Comencem! Doncs arrenquem ja amb aquest temps de descompte en la seva part futbolística i, com sempre, el nostre primer punt d'atenció és a la jornada de futbol base. Tenim una temporada més i li agraïm especialment que ens acompanyi per repassar tots i cadascun dels marcadors dels equips de la Blanca Subur a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va això?
Bé, normal, com sempre.
Una nova temporada per als equips de la Blanca. Una primera qüestió, Albert. Ja han començat tots o queda algun equip
tots,
encara per debutar?
Han començat tots.
Han començat tots. Doncs vinga, quin millor dia per començar el programa d'esports, que coincideix també amb aquesta arrencada ja de tots els equips de la Blanca Subur. Doncs comencem per on vulguis.
Home, comencem pel juvenil A. Blanca Subur 3, Bordeta de Lleida 0. Partit molt ben jugat per la Blanca, que ha fallat hasta un penal. El resultat ha quedat una mica curt pel bon partit que ha jugat la Blanca. El juvenil B, Sant Vicenç dels Horts 2, Blanca Subur 1. Primera part molt bona de la Blanca, usant el marcador 0-1. A la segona no van saber aguantar el ritme del partit i ens van tombar la truita. Cadet A, Blanca Subur 1, Sant Boià 3. Dos gols en els primers minuts ens han fet pols. Després no s'ha pogut arreglar. L'infantil A, Sant Mauro 2, Blanca Subur 2. Llàstima que en l'últim minut els locals han marcat un empat que no mereixien. L'infantil C, Sant Sadurní 1, Blanca Subur 15. Golejada total amb un triomfador, en Marc Jornet, que ha marcat 5 gols i n'ha assistit en 3 més. A l'Evinar, Blanca Subur 7, Esparreguera 6. Aquí un partit boig de veritat. La Blanca, en les dues primeres parts, no la va veure, posant el marcador als visitants 2-6. El resultat final del partit, 7-6 a favor de la Blanca.
Increïble. Aquests partits que es donen molt de quan en quan, també.
Sí. L'última part ha sigut sensacional. Han tornat a ser el bon equip que són i han tombat el partit. L'Alevin B, Igualada 7, Blanca Subur 2. El millor físic ha fet el resultat. L'Alevin C, Penya Jove les Roquetes 14, Blanca Subur 1. L'Alevin més petit no ha pogut amb un granar. L'Alevin E, Masquefa 2, Blanca Subur 6. Gran demostració de joc i bon futbol que porten dins aquests nanets. Benjamín A, Igualada 4, Blanca Subur 1. Amb més físic i veterania, els locals han golejat a l'últim tram del partit. Benjamín B, Blanca Subur 1, Igualada 4. Igual que en el partit anterior, però a casa. Benjamín C, Vilanova 2, Blanca Subur 1. Han jugat un bon partit, però els ha faltat la sort. Benjamín D, Blanca Subur 2, Calafell 4. Els més petits no han pogut amb uns fornits forasters. Per últim, dic que en el campionat local de Pinsbens s'han continuat fent partits de selecció de cara als...
De la confecció dels equips.
Aquest any haurem de fer més equips perquè tenim 120 nanos i hem de fer més equips.
Bueno, escolta'm. Això és bo,
no? No passa res, sí, però s'ha de llevar més aviat.
Ah, això també. Doncs amb aquesta perspectiva dels que comencen ja a donar les seves primeres puntades futbolístiques, acabem. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt
bé. I bona setmana. Adéu-siau.
Igualment. Adéu.
I seguim repassant més marcadors, més resultats. Parlem de futbol femení, bàsicament per recordar quins han estat els marcadors dels equips del Sobrense. L'Alevi Infantil, que va començar la temporada d'una manera sensacional. Sobrense 14, Fontsanta Fatjó 1. Es van repartir aquests 14 gols. Inés, que en va fer 6, Filu 5, Sònia 2, Gabriela i Alba. Un partit controlat de cap a peus per al Sobrense que, com dèiem, ha iniciat molt bé aquesta temporada 2011-2012. Resultats negatius en aquest cas pel que fa als dos sèniors. El sènior B, que s'ha estrenat a la Lliga perdent a casa en 0-3 amb el Monjos, probablement massa càstig per aquest Sobrense femení B, que amb el 0-1 al marcador va fallar un penal. I el sènior A, que va treure un puntet aquí a Aiguadols ahir davant l'Igualada. El gol del de Marina li va servir al conjunt sitgetà per, com a mínim, treure amb aquest punt i per oferir al cap i la fi una molt bona imatge. Hem començat, doncs, per aquests marcadors. D'aquí uns instants repassarem ja el que li va passar amb els Sitges, que va ser molt bo, 1-4 capellades, i el que li va passar amb el Sobrense, molt dolent, 0-3 amb el Vilanova. Jornada número 5 al grup 12 de la tercera catalana. Com dèiem, la Unió Esportiva Sitges, aquella sensació de que l'equip va més i que està creixent com a equip en aquest jove planter que ha confeccionat Manel Rodríguez i Jordi Serra. Ahir els Sitges, que es van dur la victòria en un camp on pensàvem que seria molt més complicat, de fet ho va ser, tot i l'1-4 final. El Capellades és un equip que apreta, que fa del seu camp doncs, un camp difícil de gestionar, bàsicament perquè és un camp petitó, un camp on les jugades d'estratègia, les jugades a pilota aturada es converteixen pràcticament en perill cada vegada que s'esdevenen. Al final, però, 1-4, una gran victòria dels Sitges que se situa tercer a la classificació i que ha arribat ja a la desena de punts. I la creu, el Sobrense que ahir no va ser el Sobrense, tampoc ha estat un bon Sobrense, si hem de ser sincers, en el d'aquest inici de temporada. Probablement els resultats sí que anaven amagant una miqueta les petites mancances que sembla que té aquest equip i que fins ara no s'ha trobat, a excepció d'ahir, com dèiem, un bon Vilanova B, un altre conjunt jove d'aquesta categoria, d'aquest grup 12 de la tercera catalana, doncs es va endur la victòria gràcies al 0-3 final. Parlarem d'aquests dos partits, però primer, com sempre, hem de repassar resultats i classificació. I els marcadors que ens deixa aquesta cinquena jornada al grup 12 de la tercera catalana van ser aquests: Torrellenc 4, Anoia 2. Atenció, perquè el conjunt de Cisco Morcillo, el Torrellenc, va estrenar-se a la Lliga. Fins ara, el conjunt de Torrelles no havia guanyat cap partit. Dissabte a la tarda ho va fer gràcies a aquest 4-2 final davant l'Anoia. La resta: la Granada 6, Vistalegre 1, Riudevitlles 3, Hortonenc 1, Capellades 1, Sitges 4, Ribes 3, Olivella 0, Espirall 3, Montserrat Igualada 1, Les Roquetes 3, Atlètic Vilafranca 2, Sant Pere Molanta 3, Penya Jove 1 i Sobrense 0, Vilanova B 3. El Sant Pere Molanta, de moment, està marcant les diferències. 15 punts se suma ja al conjunt penedesenc. Ha guanyat els seus 5 partits. Ni ha empatat ni ha perdut. 15 punts, per tant, com dèiem, per al Sant Pere Molanta. En segona posició trobem el Riudevitlles amb 12. El Sitges, que és tercer, amb 10. El Sobrense, quart, també amb 10 punts. I 10 punts també per al Vilanova B. Amb 9 punts, el Ribes, amb 7. La Granada, l'Hortonenc i el Capellades. L'Atlètic Vilafranca, que és desè amb 6 punts, els mateixos que les Roquetes i l'Espirall. Amb 5 punts l'Anoia. La Penya Jove de moment és 14a amb 4 punts, 4 punts també per al Montserrat Igualada, i tanquen la classificació. Els 3 últims llocs són per al Torrellenc amb 3 punts, l'Olivella també amb 3 punts i el Vistalegre, que encara no s'ha estrenat, 0 punts. I abans de parlar especialment dels partits del Sitges i el Sobrense, Toni, una reflexió inicial d'aquestes 5 primeres jornades, d'aquest Molanta que de moment està marcant territori, està dient que aquest any doncs, ser començat molt fort i que ensenya ja les seves credencials. Per tant, hem d'entendre que el Molanta aquest any és un dels candidats a aconseguir l'ascens de categoria i a partir d'aquí equips com el Riudebitlles ens pot sorprendre més o menys, també l'inici del conjunt del Sant Pere de Riudebitlles, el Sitges, el Sobrense, el Vilanova B. De moment la gent comença ja a trobar el seu espai, com es diu.
Sí, sí, de moment el que està més fort és el Molanta, 5 de 5, l'ha guanyat tot, i la llàstima ha estat, doncs, la derrota dels Sitges, perquè estem parlant del Sant Pere de Riudebitlles, però és que el Sant Pere de Riudebitlles el va guanyar els Sitges en el primer partit,
sí,
en un partit que anava perdent sempre els Sitges i que al final va acabar guanyant degut a la seva joventut, a la seva aspecte físic de l'equip, que va aguantar més que el Riudebitlles i el va acabar guanyant. I estem parlant d'un Riudebitlles que és capaç de guanyar el Vilanova, un Vilanova que a mi particularment m'agrada, és un equip molt complet, és un equip, doncs, que juga molt en equip i que saben perfectament el que tenen que fer els jugadors. Són jugadors molt joves, tenen molta qualitat i ahir ho van demostrar. I el Sobrense, doncs, que fins ara no havia perdut cap partit i que ahir va ser el primer, però també hi ha un equip que no ha perdut cap, i que és el Ribas. El Ribas encara no sap el que és perdre, ha empatat 3 partits i ha guanyat 2.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I doncs no sap el que és perdre.
Moment, dos equips invictes, en aquest cas.
I aquesta setmana té una prova de foc, el Ribas, perquè tots els que deixa el Sobrense l'agafa el Ribas, i en aquest cas el que agafarà el Ribas serà el Vilanova,
déu-n'hi-do,
el municipal de los alumnos obrers, el dissabte a les 6 de la tarda.
Ja ho dèiem, que aquesta temporada ens ho passaríem bé, perquè tenim pràcticament derbis cada cap de setmana.
Sí, sí, el que passa que en tot això el que pot ser sortir beneficiat és el Molanta.
Clar.
Perquè no fotem la garrotada entre nosaltres,
sí, sí,
i el Molanta va fent la seva feina. I per això jo deia a principi que aquest Molanta dona la sensació que porta el mateix pas que l'Odena de l'any passat. Camí Planell va fent la seva feina i se va trobant que ja portem 5 jornades i la guanya tot. A principi amb dificultats, a principi per la mínima, però ara fins i tot ja comença a golejar. És un Molanta que es té que tenir molt en compte, que sortirà beneficiat de les trompades que no fotarem en els derbis del Garraf, i que...
Bé, ells també tindran derbis, eh?
Sí, però no el mateix, perquè el
home,
derbi més fort que pot
Riudebitlles,
tenir...
El Riudebitlles i el...
Sí, té la Granada.
La Granada, l'Hortonenc,
no és el mateix, l'Hortonenc.
L'Atlètic Vilafranca, equip... l'Espirall...
Sí, l'Atlètic Vilafranca no està en el seu millor moment, tampoc, perquè doncs, ja ha perdut un partit. No havia perdut fins ara, havia empatat, però ja ha perdut un partit. Ell tindrà els seus derbis, però no són el mateix que els d'aquí, perquè aquí n'hi ha un equip que a mi m'agrada molt, que és el Vilanova.
És a dir, la reflexió que fas, Toni, és que de la rivalitat que hi ha aquí al Garraf
sortirà
beneficiat el Sant Pere Molanta.
Jo diria que sí, perquè el Molanta, amb els equips que pot caure, pot ser amb els Sitges, pot ser amb el Vilanova, pot ser amb el Sobrense. La Penya Jove també, per mi, al principi era un dels candidats, ara lo veig una miqueta més tou.
I està costant arrencar, eh? El conjunt del Josep Riambau només ha sumat 4 punts en aquestes 5 primeres jornades.
4 punts, ja sap que es perda amb el Vilanova, ja sap que juga amb el Vilanova, i l'equip de Manolo Cantos, l'Olivella és un equip molt tou, és un equip, doncs, que el Manolo fa la seva feina molt ben feta, perquè ell no perd mai el seu estil, però ho tindrà complicat. El gran objectiu de l'Olivella és salvar la categoria.
L'Olivella, sobretot, que s'ha de fer fora el seu camp.
Sí, sí, però al seu camp fins d'aquí res, perquè a partir del novembre em sembla que comença la sola al seu camp i tindrà que jugar a l'Esil i tindrà que jugar a Sant Pere de Ribes.
Sí, sí.
O a les Roquetes.
O a les Roquetes, ja veurem, però l'Olivella, que també està immers en aquest procés de canvi del terreny de joc. Doncs així estan les coses. Ahir el Sitges jugava a Capellades... I ho deia Manuel Rodríguez, ens trobarem un rival molt diferent a la Granada. La Granada, doncs, aquí el Sitges el va golejar 5-0, tot i així, tot i el resultat, el Manel ja deia que l'equip havia de treballar molt, va haver de com es diu vulgarment, de currar-se el partit, i al final va arribar la golejada en els 20 últims 100 minuts. Capellades s'havia de ser una altra història. Camp petit, sabem el que és Capellades, un rival molt més físic, però vam veure ahir la millor versió dels Sitges.
Sí, sí, va començar molt fort. De fet, el
sí,
gol de José Luis...
Al minut 2 ja José Luis feia el 0-1.
Ja va començar a marcar. Fins i tot l'Héctor va tenir una pilota al travesser, minut després.
Sí, 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 sí.
El Sitges va estar molt bé. En defensa, jo penso que en defensa s'ha guanyat moltíssim. Té el Tano lateral, que li dona molta seguretat. L'aportació de l'Héctor, com jo he dit abans també, perquè clar, estem parlant d'un migcampista defensiu, com és el cas d'Héctor, un pivot defensiu que treballa moltíssim i que l'aporta molt a aquest equip. Javi estava una mica nerviós, va caure una miqueta la tentació de los jugadors del Capellà. El Capellà és un equip complicadet per al sentit de que apreta molt el seu camp, uh-huh. I l'apretaven potser al jugador més tou, que és el Javi, sí, tou, sí, de caràcter.
El,
dic,
el Javi va haver un moment que semblava, no?, que se sortia del
sí, partit,
partit,
i això podia
enganxant-se amb un, enganxant-se amb l'altre, i dèiem, que això no acabarà bé. Sortosament
va acabar bé.
Sí, sí, va acabar bé, el jugador va temperar els seus ànims, uh-huh. I bé, com a mínim va poder acabar el partit, que això és molt important.
Però lo de més, el Sitges va controlar molt bé. És un equip que va més. Ja ho deien al principi, tot i la derrota que va tenir amb el Sogorense, que va ser una derrota per errada defensiva, sobre l'empat que va tenir a Ribas, que doncs, tothom pensava que el Ribas guanyaria, i al final el Sitges va demostrar que podia empatar.
El punt de Ribas, en qualsevol cas, Toni, almenys parlo jo sense haver vist el partit, el veig molt bo.
És boníssim. És boníssim. És boníssim perquè faltava...
Treus un punt de Ribas, que és un camp molt complicat, davant d'un rival que té ganes sempre.
Sí, i un rival que fallava dos penals. Sí, un rival... també fallava el Sitges un penal, però és que el Sitges va jugar tota la segona part amb un jugador menys, i el Ribas doncs, estava guanyant. Jo penso que aquest punt va ser molt bo, primer perquè ja el temps estava acabat, i el Sitges va tenir aquest poder de reacció que es parla moltes vegades i va marcar a l'empat. Això li va donar molta sala. De tota manera, jo a Sant Pere Rodríguez ja vaig dir a Sant Quintí de Mediona, perquè van jugar a Sant Quintí de Mediona, sí, ja vaig veure un Sitges que necessitava partits, i que quan aquest equip tingués partits, té jugadors desequilibrant i que poden fer molt de mal. Té molta arribada en atac, s'ha dit des del principi, i la prova tens que és un de los equips que marca més gols.
Sí, senyor, no ho hem dit, és una dada que volem fer constar. De fet, el Sitges és el segon màxim realitzador de moment. La Pole la té el Riudevitlles amb 16 gols, després tenim el Sitges amb 15 i després el Molanta amb 12, tot i que també han marcat 12 gols equips com el Vilanova B o el mateix Ribas. El Capellades també n'ha marcat 13, en fi, que el Sitges de moment fent allò, la regla de 3 fàcil, surt a 3 gols per partit.
Sí, el Sitges està molt bé en atac, i tot i això, sense comptar ja en dos partits amb el Carlos Contreras, que és un jugador que desequilibra, li pot anar molt bé. Ho parlava Manel, té 24 jugadors. D'aquests 24 jugadors, la diferència de l'any passat és que més d'un... M'agrada molt aquesta reflexió que en el seu dia va fer Manel. Quan jo anava a jugar l'any passat a aquells camps, anava amb 13 jugadors, i amb 13 jugadors tenia que fer el que podia, sí. I això va ser la clau de perdre la categoria. Si jo arribo a tenir els 24 jugadors que tinc aquest any, i a més 24 jugadors que puc comptar amb ells, amb tots, doncs la cosa hagués canviat, i potser ara estaríem parlant que encara estaríem en aquella categoria. La reflexió és molt bona, perquè tenir tan efectius com té aquest any pot ser molt positiu perquè el Sitges, perquè pot moure les fitxes com vol.
Doncs ens va agradar el Sitges, ens va agradar aquesta golejada per 1-4, una golejada que va començar a gestionar José Luis, com dèiem, un gol matiner al minut 2, amb un xut ras, potent, a l'interior de l'àrea. El 0-2 arribava pràcticament quan l'àrbitre estava a punt de xiular la fi de la primera meitat, un gol en pròpia porta d'un defensor del Capellades a la sortida d'un córner. Amb 0-2 acabava la primera meitat. Rubén Cortés, també un jugador que, atenció, tindrà també la seva part de protagonisme a l'atac del Sitges, feia el 0-3 al minut 53. Gorka amb un gol de sort,
de rebot,
de rebot, perquè és allò que la defensa va refusar la pilota, la pilota va anar a topar a la seva cama i la pilota va acabar entrant al fons de la xarxa. Gorka, d'aquesta manera tan estranya però tan efectiva, també feia el 0-4 al minut 60, i al 67, gràcies i fruit també d'un córner, el local Christian Arenas feia l'1-4. Va crear perill el Capellades. Sí, tot s'ha de dir, però l'Àlex va estar molt bé també sota els pals, va treure un parell de pilotes molt clares, va haver un xut, recordo, a boca de canó, que l'Àlex va saber interpretar de les mil meravelles. Per això, i ho deia Manel, ara ho escoltarem, que potser l'únic neguit que li queda al partit és que el Capellades li va crear excessives ocasions, no?
Sí, però és normal, perquè el Capellades està molt acostumat a jugar a Surcamp, és un camp molt petit, és encara més petit que el municipal d'Aiguadol, més estret.
Sí. Ens queixem aquí que Aiguadol és petit, doncs allà, déu-n'hi-do, eh?
Esclar, ells sabien el que tenien que fer, penjar pilotes, buscant sempre guanyar l'esquena els defensors dels Sitges, però és això, cornes, los cornes eren mig gol perquè realment, clar, parlem d'un camp molt estret, ells creuen molt bé...
Cada jugada de la corna era un patiment.
Era un patiment. Creuen molt bé els serveis de corna perquè o te lo posen al segon pal o te lo posen al primer pal, i al primer pal amb tota la gent allà, una àrea tan petita pot passar de tot, uh-huh. I clar, era un perill sempre, però en lo de més, jo crec que el Sitges va controlar força bé, el Sitges va saber treure's la pressió, va saber aguantar sobretot a la segona part, els minuts més difícils d'ells, que és quan més apretaven, perquè sabien que si marcaven un gol entraven en el partit i podien guanyar el partit. Jo penso que el Sitges va ser molt intel·ligent, va fer la feina molt ben feta i va treure una victòria que si tu no veus el partit penses que ha sigut fàcil, però no va ser fàcil, i el Sitges va guanyar 1-4 demostrant que era més equip que el Capellades, i tot i jugar en un camp tan reduït, tan petitó, el Sitges va treure molt de profit.
Ja veurem quants equips seran capaços de treure bons resultats de Capellades.
Molt pocs.
Ja veurem.
Molt pocs.
Ja veurem.
Molt pocs.
Doncs vinga, anem a escoltar ja el que deia Manel Rodríguez després d'aquesta victòria per 1-4. Evidentment, un Manel Rodríguez satisfet per aquests 3 punts.
Sí, penso que hem estat encertats en les jugades important al partit. El Pere potser és que ells han gaudit de masses ocasions. Jo he vist potser masses ocasions de gol. Però també és veritat que aquest camp és molt fàcil, que qualsevol pilota penjada, qualsevol rebuig, qualsevol jugada es pot convertir en una jugada de gol. I avui l'Àlex ha tret dos mans bones, i també jo penso que l'arbitratge sense línies és molt complicat. Jo penso que moltes d'aquestes jugades que s'han produït, nosaltres estem acostumats a jugar la defensa una mica avançada, i ja sabem, no pitant els fores de joc és molt complicat, no? Llavors, bueno, hem de jugar amb aquest risc, però tret d'aquest però, penso que el partit ha sigut bastant complet, sobretot jo diria que la primera part, els primers 20 minuts o 25 han sigut trepidants, i la segona part, tret dels primers 10 minuts que ells ens han apretat, que ho sabien que passaria, després hem tingut el control total del partit i al final, doncs, hem pogut fer aquest resultat que hagués pogut ser inclús més ampli.
Avui era fonamental estar superconcentrat, sobretot aquí a la part del darrere, en jugades de corners o de faltes penjades.
Sí, hem millorat molt. Des del principi de Lliga ara l'equip ha millorat molt defensivament. La imatge és una altra. El Javi i el Víctor han agafat la forma, la incorporació del Tano li dona molta consistència al lateral dret, l'Arenas també ha agafat el ritme, que li va costar una mica. Bueno, després pues, tens gent com l'Ecker, com el Marcos, que també si tenen que jugar, pues, jo penso que el nivell d'ara no és el mateix de fa 3 o 4 setmanes, evidentment. Hem intentat aprendre dels nostres errors, avui també n'hem comès, també intentarem aprendre, i l'equip ha anat millorant a poc, i sobretot defensivament. Ofensivament, sempre hem dit que aquest equip doncs, té bastanta arribada i té bastanta gol, de moment s'està confirmant, però per guanyar lligues, els partits es guanyen fent gols, però les lligues es guanyen tenint molta seguretat a darrere i evitant que te'n fain masses.
I al davant, la sensació en aquests últims partits és que la gent està afinada.
Sí, la veritat és que jugui qui jugui, l'equip davant dona molta sensació de perill. Canvis d'orientació continus, això fa que les defenses es descol·loquen molt.
Gent ràpida.
Gent molt ràpida, molta pressió, això fa que robem moltes pilotes en zones molt perilloses pel rival. I això ens està donant moltes ocasions de gol i estem aprofitant algunes.
Uh-huh. Bé, això és significatiu en el sentit de que avui també tenies algunes baixes importants i bé, l'equip de moment està responent.
Sí, de moment no tinc queixa. La gent que està jugant no està fent bé i els que surten i entren també ho fan bé. I, bueno, aquest any, la gran avantatge d'aquest any és això, que tenim 26 jugadors i que el problema moltes vegades és que veus gent que està treballant més durant la setmana i no el pots ni convocar perquè és que no hi ha més places, no? I o no pots jugar, que també sap greu que almenys no tinguis la participació durant el partit, però jo intento ser el més just possible, sempre pensant en el benefici de l'equip.
10 punts ja a la Lliga, i a pensar ja una miqueta amb la setmana que ve, amb el Torrellenc, si no m'equivoco, que ve a Aiguadols, un Torrellenc que fins ara no havia guanyat cap partit, ahir va guanyar el seu primer partit. Bueno, una altra història, com diem sempre.
Sí, un altre partit, una altra situació diferent, no sé qui ens trobarem, si és un equip que la toques i la trenques i la... Bueno, nosaltres intentarem fer el nostre joc, intentarem aprofitar les nostres virtuts i sobretot intentar evitar que el rival jugui a el que sigui, però que no jugui, no? Que es trobi molt incòmode al camp nostre i que això ho aprofitem nosaltres per fer-los tot el mal que puguem, no?
Això és el que deia Manel Rodríguez després d'aquesta gran victòria dels Sitges 1-4 al camp de la Capellades, un Sitges que en rebrà aquest proper dissabte a la tarda, Toni, el Torrellenc de Cisco Morcillo, un Cisco Morcillo que estava allò neguitós, imaginem, no hem parlat amb ell, però no hauria estar massa content després de l'inici de Lliga del Torrelles, que ho havia perdut tot i dissabte a la tarda es va poder estrenar gràcies al 4-2 amb la noia. Més tranquils vindran, això segur.
Sí, més tranquil i a més conscient de...
Tu ara imagina't que dissabte a la tarda no aconseguien guanyar la noia i després pensen, ostres, hem d'anar a Sitges. Hauria sigut difícil per ells.
Sí, clar, és molt diferent, no? Perquè a més ja saben el que es guanya. Home, a veure, el Torrent és el mateix equip de l'any passat, no ha fet que
grans
canvis d'incorporació, tan sol l'entrenador perquè va plegar el que tenia, i doncs, clar, tampoc el Cisco coneixia molt bé aquest equip, no? És un equip que anirà fent coses, el gran objectiu del Torrellenc és mantenir la categoria, i penso que ells sortiran a puntuar tots els camps, a mirar de sumar, perquè sumant i sumant, doncs, poden portar-lo a això, no? Aquí no veurem, ja veurem quin equip veurem aquí. Segur que vindran més motivats, però molt més, perquè ja saben que
és guanyar. La confiança de poder...
Home, som conscients que el Sitges és un equip complicat, perquè m'imagino que més d'un entrenador segueix a los altres, i segur que tindrà referència d'aquest Sitges.
Ara és molt fàcil veure partits dels rivals.
Sí.
Clar, són distàncies relativament curtes,
Sí, però això m'estranya molt, no? Perquè un servidor que va a molts camps veu algun que altre entrenador, però veig pocs entrenadors d'aquí i seria molt bo agafar referències.
No, això és que ens coneixem tots massa.
El que jo vaig veure el diumenge passat a Vilanova, m'hagués agradat que potser el que era més interessat per veure tot això potser era cos tècnic del Sobrense per saber com jugava el Vilanova, no?
Andrés Saez, després l'escoltaran, va comentar que ell ja sabia com jugava.
Sabia com jugava, però jo no l'he vist en cap vegada a aquest camp.
Una altra cosa és que després el partit et surti com tu vols que et surti.
Clar, perquè tu pots tenir referència de com juga el rival, però tu tens que veure el rival, perquè si veus el rival, per moltes referències que tu tinguis, de los demés que t'han dit, tu l'has vist i sap com juga i com li surten les coses. I seria molt interessant, i m'imagino que Cisco Morcillo tindrà referències dels Sitges, però jo pel municipal d'Aiguador no veig el Cisco Morcillo.
Jo tampoc. Això no vol dir que no hagi vingut, perquè una cosa és que tu no el vegis i l'altra que ell hagi pogut venir o no. En qualsevol cas, bé, un interessant Sitges-Torrellenc el dissabte a la tarda, partint de 4:45 de la tarda, ara que m'ha sortit el Sobrense, doncs bé, era per això, perquè hem de parlar del Sobrense, Toni, i hem d'intentar reflexionar sobre la derrota d'ahir al 0-3. Alguna de les reflexions que ara escoltaran, les que feia Andrés Saez, era que probablement ja ens vingui bé una derrota així. Perquè fins ara l'equip sí, anava guanyant, anava puntuant, però no acabava de transmetre bones sensacions.
Home, que anirà molt bé una
derrota. A partir del Vistalegre, aquí 3-0, sí? Dius 3-0, però sembla que pocs van sortir contents d'aquest partit.
Sí, perquè ells van intentar jugar més al futbol que nosaltres, i això que és el QE, no guanyant cap partit. A veure, una derrota serveix de molt, sempre i quan tu doncs tinguis idea de construir i tinguis idea de que pot canviar l'equip, ja no de motivació ni d'actitud, perquè l'actitud sempre és la que el jugador... Les victòries donen actitud. Uh-huh. Si un equip perd, agafa aquella dinàmica negativa i doncs l'actitud baixa. Però si tu tens idees de fer rullar l'equip, doncs aquesta idea pot anar molt bé, perquè una derrota te pot posar una miqueta de peu a terra i dir, senyor, estem aquí, estem a la terra, no estem a dalt, estem aquí baix, i qualsevol equip no es pot guanyar. Però sempre i quan veiéssim un subvenciós que té idees, que juga, que no ha perdut el seu estil de joc i que sempre juga igual, però quan veiem un Sobrense doncs, que la pretemporada va intentar jugar i que ara ja fa partits que no juga res, clar, jo no sé si va bé o malament el perdre aquest partit, perquè això te mostra moltes coses que no has vist fins ara.
I hi ha una cosa que ens pot preocupar o no, o que pot preocupar la gent del Sobrense, i ara ho escoltaran. Andrés Saez deia, veig que l'equip no té agressivitat. I veig que aquesta agressivitat no la tindrem.
Penso que se pot treballar aquesta agressivitat i penso que l'equip és com és. El que passa que jo penso que l'equip doncs, té material...
Home, un pèl d'agressivitat sempre s'ha de tenir.
Sí.
Però el Sobrense tampoc s'ha caracteritzat sempre o gairebé
no
mai,
mai
per ser
un equip agressiu,
agressiu físic, mai. Tot el contrari, no? Un equip que intenta construir, un equip que intenta tocar des del darrere...
Sí, però...
una altra cosa és que tinguis un parell, dos, tres, quatre jugadors de perfil més agressiu, no? Però
el que parlàvem, cada entrenador té el seu estil de joc i té la seva manera de jugar. Jo parlava l'altre dia doncs de l'equip de l'Olivella, que tot i tenir mancances, el Manolo Cantos no ha perdut mai el seu estil. Manolo Cantos sempre, ja saps com te jugarà los equips de Manolo Cantos, perquè juguen sempre doncs, en la mateixa línia, i això doncs, fa de que l'equip ja sap com jugar, tot i que no té potser els jugadors que pot tenir el Sobrense i que li poden donar victòries i no derrotes. No? Uh-huh. Però clar, l'estil sempre és molt interessant.
És a dir, la pregunta és què ha de fer un entrenador o què pot fer un entrenador? Ser fidel sempre al seu estil, juguis contra qui juguis, o intentar variar una miqueta l'esquema en funció del rival que tens?
Com a mínim tenir un estil. Si no tens estil, passa el que passa. Te surt un rival que te guanya l'esquena i ja no saps què fer. I això és el que li va passar al Sobrense ahir. Li va sortir un rival, el Vilanova, que jugant a la contra i jugant en equip va demostrar que estava en un moment bo. Li va fer molt de mal a la contra, perquè de fet en una pilota de tres tocs li va marcar un gol al Sobrense. Uh-huh. Una pilota que refusava el porter, que la tocava un defensor i que Juanma rematava tres tocs en tot el camp del municipal d'Aigua d'Ol.
Juanma Luque, exjugador Sobrense.
Juanma Luque.
Algú a l'agrada fer
una miqueta... Que fins i tot ha millorat moltíssim.
Sí, sí. Dèiem que el Juanma que vam veure ahir no era el Juanma que va estar aquí al Sobrense.
I no un any, sinó tres.
I el que acostuma a passar en aquests casos, quan tu tens un jugador que no rendeix i a la temporada següent t'enfrontes a ell perquè ha fitxat per un equip X, doncs t'acaba marcant. I ahir el Juanma va marcar, sí. I un golàs.
Sí, sí, un
golaç. Molt difícil.
I a més va treballar moltíssim amb l'equip, no? Però és que és el que parlàvem. El Vilanova sabia el que jugava i com el Sobrense, de moment, no té el seu estil bé agafat, definit, doncs què passa? Doncs que ahir se va trobar que no sabia com jugar i realment la primera part encara va donar la cara, però la segona part va sobrar.
Sí, sí. Martí Ferret, el 24, feia el 0-1 a la contra. El 0-2, en un corna en què pràcticament tothom demanava la pilota i al final va ser Capdet, el jugador vilanoví, el que de cap feia el 0-2, i el 0-3, a poquet d'acabar la primera part, Juanma Luque, en un gol molt maco. Albert es va quedar allò probablement a mitja sortida, el Juanma amb un toc, un gol molt de molt difícil execució. Molt maco, per cert, tot s'ha de dir, va fer el 0-3 i ja deixava el partit molt complicat. Sí que la segona part l'equip encara va ser més gris, no? Des de la banqueta es va intentar fent un fotimer de canvis, però ja es veia que la cosa no rotllava.
Sí, ja no va sortir res. A més, no sé, els canvis de la banqueta sortien defenses, homes del mig del camp. Potser el que va aguantar una miqueta va ser el David Granados, que al final va acabar lesionat. I potser les millors ocasions que va tenir el...
Sobretot es parlava ahir, quan va acabar el partit, de dos penals, o dos possibles penals, no?
Un era penal.
Un era penal, que és el que li fan al David.
David
Granados.
L'altre no, l'altre era una sortida.
Que per cert, es van dur un cop molt fort al turmell, sortosament només va ser el cop.
Sí, menys mal pel Sobrense.
L'altre és una sortida del porter, però clar, el porter...
Se lo porta tot per davant.
Sí, surt amb tot i...
Però clar, també el jugador queda estàtic, i clar... no és penal, es veu ràpidament que no és penal, però el segon sí que és penal. Per a mi és l'ataca, es parlava molt de que l'àrbitre potser havia perjudicat més el Sobrense que el i havia beneficiat el Vilanova. Per mi l'ataca que ha tingut aquest àrbitre ha estat el penal aquell que no xiulava.
Algú comentava que era un arbitratge civilí, allò faltetes i totes allò... escombrant més cap al Vilanova que no pas cap al Sobrense. Són diferents punts de vista. El que passa és que quan tu perds un partit de la forma que l'has perdut, sí, el criteri arbitral potser ha de quedar una miqueta al marge. És una opinió, però en qualsevol cas, clar, és tot és molt respectable i tothom veu el partit a la seva manera i des de diferents òptiques. Una cosa és veure el partit a la banqueta, l'altra ser jugador i viure el mateix terreny de joc, l'altra veure la grada, en fi, diferents punts de vista i diferents opinions, totes molt, molt vàlides.
I fins i tot el Vilanova va estavellar una pilota al travesser, el Julià.
Sí,
un jugador que a mi me va agradar bastant, me van agradar tots perquè vaig veure que en equip juga molt bé, i el Sobrense tan sol va tenir un parell d'ocasions. David Granados, de poder marcar l'1-0, va venir el 0-1, va ser el xut de David que va xutar a trencar i li va sortir malament, perquè el porter va poder refusar i a la següent jugada va arribar a l'1-0 i potser la falta aquella que va treure el Jordi, que la va treure el porter quan la pilota ja entrava.
Poca cosa havia del Sobrense.
Ja d'aquí res més, és l'únic que va crear el Sobrense. Clar, si un equip te crea dues ocasions de gol, evidentment, si l'altre és superior... pues se demostra i clarament com lo va demostrar el Vilanova ahir.
Doncs escoltem el que deia Andrés Sáez en acabar el partit, un Andrés Sáez doncs, que ho tenia molt clar. El Vilanova havia passat per sobre del Sobrense.
Nos ha pasado por encima el Vilanova. Desde el principio ya es que nos han pasado por encima. Ni nos hemos metido en el partido ni nada. Por agresividad, por juego, por todo. Nos han dejado sin palabras.
Es una cuestión de actitud también.
Sí. La verdad que sí. Nos falta una agresividad que posiblemente este equipo no va a tener nunca. Porque los mismos jugadores ya lo reconocen. Y la regional, pues, necesita la agresividad. Y nos está costando cada primera parte, nos está costando con todos los equipos.
Pues ahí tienes un problema, ¿no?
Y grande, porque la agresividad también uno nace con ella. No se le inculcas a un jugador. A un jugador no le dices, tienes que hacer faltas tácticas cuando la necesitas, el empujón. El Vilanova ha jugado muy bien, pero como ha querido. Y en el fútbol... necesita. Es que nos han marcado goles en una contra desde la portería contraria. O las dudas de Albert en la salida del tercer gol. O en un córner que oyes a todos los jugadores, mío, tuyo, mío. Y marca un jugador solo. Cuando precisamente nosotros por arriba somos muy fuertes. Pues bueno, a lo mejor era el partido que tocaba hoy. Todo mal.
Uh-huh. Yo lo comentabas también, ¿no? Quizás también hace falta perder un partido así para darte cuenta de que... de que bueno, sí que ibas tirando, ibas ganando, ibas puntuando, pero el equipo tampoco daba una sensación del todo buena, ¿no?
Sí, a ver, ya el primer partido cuando empatamos en casa ya fue la primera señal de alarma. Contra el Siches, con un derbi la gente sale muy motivada y pasa lo que pasa, ¿no? Puedes ganarlo o perderlo. El partido del Vista Alegre, 3-0, pero tal vez te vas otra vez con la sensación de que no acabas de dominar ni de tener un juego... El otro día en Olivella te tienes que ir a cerrarte porque en tierra, y hoy creo que nos han dado el toque de decirnos Sobrense, bajar un poco y a seguir trabajando, que no estamos para estar todavía ahí tan arriba.
Uh-huh. Nos han matado a la contra, sobre todo.
Sí, y encima cosas que están habladas y ya trabajadas y explicadas. Tú no puedes dejar que un equipo en un saque de banda desde la portería contraria te llegue hasta tu portería. Tienes que parar la jugada como sea, y si como sea es una falta, es una falta. Uh-huh. Es que es muy diferente de ir 0-3 a... Y bueno, el gol de la salida de Albert, dudas, no dudas. Hoy estaba el equipo... Bueno, lo que sale mal, pues sale mal.
Daba la sensación, Andrés, que ellos sabían cómo jugarnos y nosotros no.
No, a ver, yo sí que sé cómo juega el Vilanova. Más que nada porque he estado allí y sé cómo... como son ellos. Ellos ya estaban avisados, nuestros jugadores. Hay muchos jugadores, son un filial, tienen muchas ganas, son jóvenes, tienen esa ilusión de querer intentar agradar para ir a una tercera división, y tenían una actitud muy superior a nosotros. Ellos han jugado esto como un derbi, nosotros pues a lo mejor como un partido más. Por lo demás, no... Tenemos el fallo de siempre. Hay ocasiones y no las marcamos. El jugador llega dentro del área y duda, no le doy, tiro. No tenemos esos jugadores que en el último momento sepan lo que tienen que hacer ahí dentro del área, y lo pagamos caro. Lo pagamos muy caro.
A la primera parte el equipo aún ha trabajado, ha luchado. La segunda parte no ha asistido, ¿no?
Con 0-3, da igual que te pongas a gritar dentro. Si la actitud del otro equipo no ha bajado nada, han seguido igual, y contra eso ya no puedes. Ya puedes salir tú a 100%, no te puedes poner en el minuto 60. Te pones en el minuto 1. Y si en el minuto 1 no tienes la actitud, pues te recuperas y vas al minuto 10. Pero hemos ido a remolque y ya no entras en el partido.
Hasta te hemos visto a ti resignado también.
Sí, a ver, es que hay cosas en el fútbol que son tan claras que te las tienes que dar por... Con 0-3, que puedes esperar, si en los primeros 15 minutos metes un gol, puede ser que entres en el partido. Pero cuando ya vas viendo la inercia del partido, no tienes ocasiones, no metes al equipo contrario dentro de su área, ellos todavía siguen haciendo contraataques y llegando muy cerca del área. Lo que no sale bien, cierra, termina y a seguir.
Van a trabajar para preparar el partido de Sant Llorenç, ¿no? Contra Ortuneng. Bueno, a esperar que un poco la imagen del equipo cambie como mínimo, ¿no? Después perderás, ganarás o empatarás, ¿no? Pero como mínimo que se vea un Sant diferente en este sentido, me refiero.
Me quiero pensar que peor de lo que se ha jugado en la primera parte, no creo que se pueda jugar ya más mal. Y ahora vamos a Ortuneng, que para mí es un equipo que juega mucho a fútbol, porque lo he visto. Pero ya te digo, a veces hace falta perder. Es necesario perder para darte cuenta y autocrítica y recapacitar y a seguir. Pero bueno, esto es la quinta jornada también, ¿eh?
Sí, sí.
Los jugadores ya sabían, porque ya lo he dicho, que no vamos a ganar todos los partidos. Imbatido yo no creo que haya nadie este año. Al final caes. Y prefiero ahora.
Sí, más en una liga como esta, ¿no? Que hay derbis cada semana prácticamente.
Exactamente. O sea, bueno, ya vemos cómo son los resultados, ¿no? Todo es muy complicado, el equipo más tonto te pone en aprietos y los derbis pues van a ser pues partidos locos. Ya lo dije el día del Sitges, 1-4, ¿quién se lo esperaba? Y aquí hoy yo no esperaba un 0-3. Sabía, conozco al Vilanova, conozco al entrenador, las ideas, cómo juegan, pero nada, han ido un paso por encima.
Vam veure, sobretot, i vam escoltar un Andrés Sáez resignat. Ja durant bona part de la segona meitat, resignat a la banqueta i resignat també en les seves declaracions. A treballar, com deia, fer autocrítica, sobretot, Toni, i a pensar que diumenge tens un partit també complicat al camp de l'Ortuneng.
Sí, sí, difícil. Difícil perquè l'Ortuneng és un equipet que acaba de pujar de categoria, que les coses no li van malament del tot.
No, està allò a mitja taula, 8è, 7 puntets.
7 puntets. Sí, va fent la seva feina i serà un equip complicat.
Un partit en el que Andrés Sáez no podrà comptar amb el Josu. El Josu ahir va veure la segona groga, el van expulsar. El minut em sembla que va ser 79.
Sí.
El 79, un Josu era la segona groga i, per tant, vermella, i es perdrà el partit d'Ortuneng.
Sí, sí.
Una altra baixa més.
Sí, esperar a veure si pot comptar amb Rua, sí. Que pot ser un central que li pot anar molt bé al mig del camp, al mig de la defensa, i veurem
el
què
Mario
passa,
també,
no?
Al mig del camp es nota molt, eh?
El Mario al mig
del... més d'un i més de dos se'l va trobar a faltar, eh?
Sí, el que passa que al mig del camp jo no l'hagués tocat. No sé, jo no sóc entrenador, no m'agrada jugar entrenador, però al mig del camp de la pretemporada estava molt bé. I tot i que no tingui recursos ofensius, pots col·locar unes altres peces, però al mig del camp jo penso que té jugadors per a treballar bé, però clar, sempre al mig, com a l'atac, com a la defensa, funciona i juga si n'hi ha entesa entre ells mateixos, si s'ha passat la pilota i si n'hi ha comunicació de joc. Si no n'hi ha comunicació, per molt que vulguis fer, doncs te trobes que al mig del camp
si no existeix.
No existeix. Tot això jo penso que és el que té que treballar l'Andrés i i a més amb ell feia una reflexió, no? que sempre és bo perdre, acabar perdent una derrota per saber...
Sí, sí, el que tens, i el que no tens i el que pots fer i el que no pots fer.
Però és que jo me quedo amb una cosa. Jo vaig veure la setmana passada com el Vilanova B doncs encaixava 5 gols. Però tot i encaixar els 5 gols, jo l'he dit més d'una vegada, seguia jugant. I jugava més a futbol que el Rodevilla, que estava guanyant per 5 gols. Clar, quan tu ves un equip així... tu penses, sí, ha sortit malament, però la setmana que ve compta que li sortirà bé. Però és que el Sobrense és diferent, perquè el Sobrense jo no li veig això. Jo li veig que és un equip doncs, que ha anat fent fins ara, que no ha funcionat al mig del camp, que per les bandes pràcticament no es juga i que cada vegada són més pilotes llargues i passant més d'un migcampista veu les pilotes com passen, no? Jo penso que és això el que es té que treballar, perquè si no, no servirà de res aquesta derrota, perquè pot venir un altre.
En fi, reflexions les que vulguin i les que li pertoquin fer-les. En qualsevol cas, partit també complicat, com dèiem, el que tindrà el Sobrense aquest proper diumenge al migdia al camp de l'Hortoneng. Repassada ja aquesta jornada futbolística, en res, fem una petita pausa, tornem de seguida, hem de parlar encara de bàsquet, quarta jornada a Lliga EVA i, com no, també d'hoquei patins.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Molt bé, doncs, feta la pausa, seguim endavant, obrim plana poliesportiva en aquesta primera edició del Temps de Descompte en aquest dilluns. 10 d'octubre de 2011 hem de parlar de bàsquet, hem de parlar d'hoquei patins, saben també, i els tornem a recordar que a la part final del programa conversarem amb el coordinador del Club Patí Sitges, en Magí Mestre. Comencem parlant de bàsquet, de la quarta jornada de la Lliga EVA, una nova derrota del bàsquet Sitges, aquest cop la que va patir dissabte al vespre a la pista del Cedis. Tot just la quarta jornada del grup C de Lliga EVA. Comencem repassant marcadors. Van ser aquests: Olivar 65, Montcada 79, Sabadell Sant Nicolau 78, Arenys 56, Girona B 87, Granollers 81, Collblanc La Torrassa 76, Cornellà 65, Sant Feliuenc 73, L'Hospitalet 65, La Seu d'Urgell 82, Bàsquet Sitges 79 i Mollet 92, Sabadell Bàsquet 88. De moment manen a la classificació a la Girona, el Sant Feliuenc i el Collblanc La Torrassa, tots tres equips amb tres victòries i una única derrota, per tant sumen tots tres 7 punts. A la part baixa de la classificació, malauradament, en l'últim lloc trobem el bàsquet Sitges amb 4 partits perduts de 4 disputats, per tant és l'únic equip que queda d'aquest grup C de Lliga EVA que encara no ha pogut aconseguir cap victòria. Es va estrenar en la victòria la Seu d'Urgell i equips que també han aconseguit una victòria, cas de l'Arenys i l'Olivar, ocupen també, com dèiem, aquesta part baixa de la classificació. Com dèiem, dissabte a la tarda el bàsquet Sitges es desplaçava fins a la Seu d'Urgell per enfrontar-se a un equip que fins dissabte al vespre doncs encara no havia aconseguit guanyar cap partit. Al final, derrota de només 3 punts, és allò que es pot mirar la part positiva de tot plegat, perquè fins aleshores el Sitges havia perdut primer partit de 31 punts amb el Girona, segon partit derrota de 32 amb el Collblanc i el tercer i últim partit que havia perdut aquí a casa amb el Sant Feliu l'havia perdut de 29 punts. Per tant, ens acostem una miqueta a tractar d'aconseguir aquesta primera victòria del conjunt d'Edu Piñero en aquesta Lliga EVA. Repasseu una miqueta com va anar el partit, els parcials dels quatre períodes. Primer quart que va finalitzar amb un 25-19 favorable al conjunt de la Seu. El segon quart favorable al Sitges amb un 14-19. El tercer període 17-16, de nou favorable al conjunt local. I el quart període 26-25, també favorable al conjunt del Cedis. Els anotadors del Sitges, màxims anotadors Adrià Mestres i David Rodríguez, tots dos amb 24 punts, 7 punts per Carles Fuentes, 3 per Jaume Torres, 5 per Dani Carreter, Eric Fernández en va anotar 15 i l'últim fitxatge, el nou fitxatge, Suleiman Drame, va fer un punt, un únic punt que va anotar el jugador africà, com dèiem, que s'ha convertit en el fitxatge estrella, si se'ns permet dir-ho així, del conjunt d'Edu Piñero. Toni, això costarà, ho dèiem també en l'inici del programa, en el resum inicial que hem fet de com ha anat aquesta jornada, però bé, ens acostem, ens acostem.
Sí, sí, a poc a poc, no? A poc a poc. Home, ja s'ha millorat molt, no? S'ha perdut ja per la mínima. Home, queda molt de camí, encara... Jo penso que Edu Piñero, doncs, està fent la seva feina. No era fàcil, ell ja ho deia al principi de campionat, doncs és la Lliga EVA, aquí doncs es demana moltíssim més, i bé, jo penso que aquest equip, doncs, quan arribi la primera victòria, doncs donarà un gir i realment començarem a veure el bàsquet Sitges.
Ara per ara creiem que és una qüestió més de confiança, és a dir, de que arribi la primera victòria i a partir d'aquí ja tractarem de polir defectes, maneres de jugar, maneres de pensar, sobretot a nivell mental, de com afrontar la competició, però cal que arribi potser aquesta primera victòria. I sí, si és aquest proper dissabte amb el Mollet, millor que millor.
Sí, sí, no, contra més aviat arribi millor, el Mollet, home, pot arribar, tant de bo arribi, perquè això aniria molt bé, doncs, de cara a la moral i a la motivació dels jugadors, perquè clar, un entrenador quan parla amb els jugadors, si el jugador ja creu més en ell, doncs ho té més fàcil, no? I tot i que l'Edu doncs treballarà moltíssim, estic convençut que si guanyessin aquest dissabte la cosa començaria a canviar.
Suleiman Drame, el càmera, l'últim fitxatge del bàsquet de Sitges, és una alè de 2 metres i 2 centímetres, té 31 anys. Drame, recordem, es va formar com a jugador al Joventut de Badalona després de venir de Nigèria, de la seva Nigèria natal. Va ser internacional amb categories inferiors, sent un dels components, recordem, d'aquella famosa selecció espanyola anomenada els Juniors d'Or. Allà hi constaven noms com Navarro, Pau Gasol, Felipe Reyes, Raúl López, etc, etc. El jugador va arribar a disputar alguns minuts a la Lliga CB amb la Joventut, tot i que no va aconseguir mantenir-se, tenir una progressió en aquest sentit. Ha jugat a l'Ep Plata, amb el Tarragona o amb l'Andorra també. Bé, una trajectòria que ara l'ha dut fins al Sitges i bé, es converteix en el quart reforç del conjunt d'Edu Piñero. Ha de ser un reforç important, és un jugador de nom, però ara el nom l'ha de saber transformar en rendiment.
Sí, més que res, jo penso que la feina que farà aquest jugador és molt en defensa, treballar moltíssim aquí.
Jugador que té els braços molt llargs, això pot ajudar...
De cara al rebot, molt important, sobretot els rebots defensius i els rebots ofensius. És molt important jugadors així. Era el que li feia falta a l'Edu. L'Edu es queixava d'això, no? Que li feia falta un pivot, realment un jugador doncs, que aporti aquesta actitud defensiva, i veurem què passa, però és un jugador doncs, que ja té molta experiència en aquestes categories, i per això jo crec que és un bon fitxatge. Ara, el que sí que el primer partit no pots parlar, a partir del segon partit doncs ja veurem com anirà evolucionant
com encaixa aquest jugador. Com encaixa aquesta nova peça a l'engranatge d'aquest bàsquet de Sitges. Un bàsquet de Sitges que, per cert, en jugarà, com dèiem, aquest proper dissabte a la tarda davant el Club Bàsquet Mollet. Inicialment, si anem a la pàgina de la Federació Espanyola de Bàsquet, el partit està programat per 3:15 del vespre. Caldrà confirmar aquest horari perquè, com saben, el Sitges acostuma a jugar els seus partits els dissabtes a la tarda, però a les 6 de la tarda, no a 7:45. En qualsevol cas, ja confirmarem, però repeteixo, a la pàgina de la Federació l'hora del partit és 7:45 del vespre d'aquest proper dissabte 15 d'octubre. Així ha anat aquesta jornada número 4 de la Lliga EVA. Deixem el bàsquet, d'aquí uns moments, hoquei patins. Un petit repàs a la tercera jornada amb el grup A de la primera catalana d'hoquei patins. D'aquí uns moments, com dèiem, saludarem el coordinador del Club Patí Sitges, Magí Mestre, però destacarem sobretot la derrota del Club Patí Sitges divendres a la nit aquí al pavelló de Pinsbens davant l'Alpicat. El líder va ser molt líder i es va endur la victòria gràcies al 4-10 final. Marcadors d'aquesta tercera jornada van ser el Cambrils 5, Esfèric de Terrassa 4, Reus Ploms 4, Belllloc 6, Riudevitlles 3, Andorra 4, Congrés 3, Capellades 3, Castellet 6, Juneda 2, el Sitges 4, el Picat 10 i el Cornellà 3, Calafell B 4. De moment, l'Alt Picat, el conjunt lleidatà, mana la classificació, ha guanyat els seus 3 partits, suma 9 punts. Per tant, en segon lloc trobem el Castellet amb 7 i amb 6 equips com el Masquefa, el Cambrils, el Belllloc, el Calafell B amb 5 punts, el Capellades, amb 4 el Congrés, amb 3 el Reus Deportiu, l'Esfèric de Terrassa també suma 3 punts, els mateixos que el Riudevitlles, l'Andorra i el Reus Ploms, 3 punts també per al Club Petit Sitges, que de moment és tercer per la cua i encara no s'han estrenat equips com el Cornellà i el Juneda. Com dèiem, derrota contundent la que va patir el Club Petit Sitges davant el líder, davant l'Alt Picat, Toni, partit que jugava divendres a la nit aquí al pavelló de Pinsbens, poca afluència de públic, d'entrada sí. Comentem això, però aquest no és un partit, o no era, millor dit, un partit de la Lliga dels Sitges.
No, i a més arribava en un moment, jo penso que molt aviat, no? Perquè potser a la segona volta doncs, la diferència no és tant, no? Però clar, ara sí que és molt, perquè a més aquest és un equip que tot i que són 5 jugadors, los que compta amb aquest equip, los demés són júniors, sèniors, parlo, doncs és un equip més fet, i és un equip que té un jugador, sobretot el dorsal número 2, que era molt bo, no? Gràcies al Petit Sitges, al porter, que ho va aturar tot, i que va estar molt bé, el porter del Petit Sitges. I bé, el Petit Sitges és un equip molt jove, un equip doncs, que es té que fer, un equip que li fa falta una peça, jo penso, allà veterana que mogui els fils de l'equip, i en tot això doncs, jo penso que l'equip va donar la cara. Al final aquest marcador potser és massa excessiu pel que es va veure al terreny de joc, perquè el Sitges també va gaudir de moltes ocasions. Potser el que té que treballar més és la defensa, perquè els agafa molt al contraatac, perquè és un equip molt ofensiu els del Sitges, que vol marcar gol però també té que defendre, perquè si no malament. Són cosetes que se tindrà que anar a arreglar mica en mica. El Magí va treballar moltíssim i doncs ho tindrà complicadet, però bé, el gran objectiu d'aquest equip és mirar de quedar entre mig de la taula. N'hi ha equips que són inferiors i equips que estan a la seva lliga, i que a veure si el Sitges amb aquests equips.
Hi ha una cosa bona, que és que el partit que el va enfrontar el Juneda fa dues setmanes el va guanyar el Sitges. El Juneda de moment és un dels equips que encara no ha guanyat cap partit. Són aquests partits precisament els que cal guanyar, i el Sitges ho va fer. Va sí. Guanyar a Juneda 5-4, em sembla.
5-4, sí, sí. Un partit que tenia molt ben controlat el Sitges, que de fet guanyava per 1-4 i al final va acabar patint. Però són aquests equips els que el Sitges té que fer la seva guerra.
Perquè... Juneda, Cornellà, sí, Cornellà, el Reus Ploms, no... malauradament, va perdre la primera jornada.
Sí, però clar, té que venir aquí.
A veure si a la segona...
I serà la segona volta, que potser aquest equip ja està més fet, tindrà algun que altre efectiu més. Perquè jo penso que fa falta un jugador allà al mig que sigui una miqueta veterà i que porti el control de tot l'equip. Amb l'aportació que pot fer el Magí, si no troba cap entrenador i tot això, doncs jo penso que aquest equip és lluitar per no perdre la categoria. Seria massa perdre una altra vegada la categoria, perquè ja aniríem a parar al Pou, no? A sí, sí. La segona catalana.
Allà on ens trobàvem fa...
Sí, sí. uns quants anys, potser ningú se'n recorda, però que van patir tant per a pujar a la primera catalana. L'objectiu, mantenir categoria, ara el proper rival, a veure si es pot guanyar.
El Belllloc.
El Belllloc no serà fàcil, perquè de fet és un equip que va bé, no? Va per meitat de la taula.
Bé, va cinquè classificat, ha sumat 6 punts, és a dir, ha aconseguit dues victòries, ve de guanyar 4-6 de la pista del Reus Ploms, per tant, un rival complicat. I a veure si el Sitges és capaç de tornar amb un bon resultat aquest proper cap de setmana. D'hoquei patins, precisament, en continuem parlant, perquè d'aquí uns moments saludem a Magí Mestre, coordinador del Club Petit Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.